Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Rodalies de Catalunya va acumular l'any passat 400.000 minuts de retards, segons un informe presentat avui pel govern. Precisament aquest matí hi ha tornat a haver incidències que han provocat greus retards a tres línies de Rodalies i, a més, un problema a l'estació d'Atocha, a Madrid, que ha causat greus afectacions a la xarxa d'alta velocitat. A aquesta hora estem pendents que el rei Felip VI comuniqui a la presidenta del Congrés un nou candidat a la investidura després d'enllestir la ronda de trobades amb els partits. Pedro Sánchez ha traslladat aquest matí al monarca que vol intentar revalidar el govern progressista, malgrat que a hores d'ara no té els suports necessaris garantits. Sandro Rosell espera que no siguin certes les afirmacions de l'excomissari Villarejo, que hi va acusar Joan Laporta de filtrar informació contra ell, i avança al matí de Catalunya Ràdio que parlarà amb Laporta personalment. L'expresident del Barça, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, també ha negat haver estat al corrent de suposats pagaments per subornar àrbitres en el conegut com a cas Negreira. El Premi Nobel de Física d'enguany és per a tres científics que han estudiat la dinàmica dels electrons a la matèria. Tots han treballat en la investigació dels atosegons, que és l'escala de temps més breu que s'ha captat fins ara i és el que triga la llum a travessar un àtom. La justícia investiga com a homicidis imprudents la mort de 13 persones en l'incendi d'aquest cap de setmana a Múrcia. Un jutjat ja ha obert diligències i ha decretat el secret de sumari per aclarir les causes del foc i depurar responsabilitats. Els Mossos intervenen més de 40 tones d'haixís a Catalunya en 5 anys i alerten que el tràfic i transport d'aquesta droga s'ha disparat. Només aquest any han detingut prop d'un miler de persones relacionades amb el tràfic d'haixís. Els Mossos detenen una tercera persona pels aldarulls del cap de setmana a les festes de Molins de Rei, quan acabaven. L'últim detingut és un jove de l'Hospitalet de Llobregat que, segons la policia, estaria implicat en els saquejos i incidents de diumenge passat. L'atur ha baixat al setembre de 3.440 persones a Catalunya. El descens es concentra en el sector serveis. S'han fet més de 200.000 contractes, la meitat són temporals i l'altra meitat indefinits. Armènia ratifica el tractat sobre el Tribunal Penal Internacional, una instància que a més fa mig any una ordre de detenció contra el president rus Vladimir Putin. La decisió, que arriba dies després de la caiguda de l'Alt-Karabakh, tensa les relacions bilaterals. Els esports.
Segona jornada de Champions. Avui juguen els seus partits al Madrid, la Real Societat i el Sevilla. També fan equips com el Bayern o el Manchester United. El Barça ha viatjat a Porto. Aquesta tarda hi haurà entrenament i roda de premsa de Xavi. A 8:45, Granollers-Barça, la Lliga Sobal d'handbol. En tenis, avui es juguen les semifinals del torneig de Pequín, Zverev-Medvedev i Alcaraz-Sinner.
I al temps, alguns núvols a l'interior i alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, cada cop més trencats. A la tarda creixeran nuvolades en punts de muntanya i no es descarta algun ruixat feble al Pirineu. Afluixa avui una mica la calor, sobretot que es notarà cap a la meitat nord del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Torna a ser un matí caòtic a la xarxa ferroviària. Anéssim incident a les rodalies de Renfe, que afecta els usuaris de l'R2 Nord, R11 i R3 per problemes d'electrificacions, diu la companyia. I segon dia consecutiu amb retards importants a l'alta velocitat, ara per culpa d'una incidència a Atocha, a Madrid. Un malson per les desenes i desenes de persones que, seguint les recomanacions i el sentit comú, deixen el vehicle privat per anar a la feina o estudiar en transport públic i es troben que tornen a arribar tard. Al marge de saber com està la situació en aquests moments, intentarem buscar també respostes al perquè d'aquesta nova onada de problemes a la xarxa. I a més, tenint en compte que fa una estona hem conegut el contingut d'aquest informe del govern dient que l'any passat Rodalies de Catalunya va acumular 400.000 minuts de retard. Aquest matí tornem a ser també a Molins de Rei, al Baix Llobregat, perquè els Mossos ja han detingut una tercera persona en relació als greus aldarulls del cap de setmana, al final de la Festa Major, amb saquejos, establiments i incidents amb els cossos policials. Aquest últim detingut l'han arrestat a l'Hospitalet de Llobregat. Els altres dos van ser a Santa Coloma de Gramenet i a Pallejà. Davant d'aquesta situació hi ha un altre municipi molt a prop de Molins, al Baix Llobregat, que és Sant Feliu de Llobregat, a punt de celebrar la seva Festa Major i que ja ha decidit blindar-se policialment per evitar mals majors. També som a Calella, al Maresme, on la setmana passada unes fotos a les xarxes socials amb un autocar ple d'immigrants subsaharians entrant en un hotel del municipi. Aquestes fotos van córrer com la pólvora perquè ningú n'estava al cas. Ara l'Ajuntament demana a la Creu Roja que redistribueixi per tot Catalunya els més de 300 homes procedents de l'Àfrica subsahariana que han demanat asil perquè la situació, diu l'Ajuntament, tensiona els serveis d'aquest municipi del Maresme. I us explicarem on estaran situats els semàfors amb les figures de Mortadelo i Filemó. En tres cruïlles de Barcelona, en homenatge al dibuixant Francisco Ibáñez, mort aquest estiu. Una idea que va llançar a les xarxes un professor navarrès i que en pocs mesos, o setmanes, vaja, es farà realitat a la capital catalana. El Catalunya al dia fem en Quim Balaguer, en Ricard García Moyano, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Nou matí, com us deia, de complicacions per moure's en tren i com ahir ha afectat tant Rodalies com l'alta velocitat. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
D'entrada, què ha passat avui a Rodalies i quina és la situació ara mateix a aquesta hora? 1:07.
Ara ja s'han resolt totes les incidències, però encara hi ha retards. S'ha desprès part de la catenària entre Montcada i Sant Andreu i els trens de l'R2 Nord i R11 han hagut de circular per via única en aquest tram. D'altra banda, a la R3 s'ha hagut de tallar la circulació entre Manlleu i Ripoll fins a mig matí perquè a les 6 el pantògraf d'un tren, que és al braç però on li arriba l'atenció, s'ha enganxat a la catenària. Al matí de Catalunya Ràdio hem sentit alguns usuaris que s'ho prenien amb resignació.
Cada dia és una història. Ahir era la del Maresme, avui és aquesta i cada dia estem així. Diuen que utilitzem el transport, el cotxe no, però ja veus com va, tothom arriba tard.
És un drama la Renfe, però és el que hi ha.
Anem a la feina, sí, sí. I aquí estem esperant.
Com 20 minuts estem aquí aturats, sí.
He agafat el tren des de Granollers i, bueno, aquí estem, ja arribarem.
I a l'alta velocitat?
A l'estació madrilenya de Totxa, a primera hora s'ha trencat un pantògraf i la catenària ha quedat afectada. Això ha provocat retards als trens de totes les companyies. Els de Renfe han recuperat ja els horaris habituals.
A tot això, el president Pere Aragonès, a través d'una piulada, denuncia la situació i reclama el traspàs integral de Rodalies amb la infraestructura i els recursos per revertir, diu, anys de deixadesa. I ara fa una estona el govern presentava un informe que fa recompte, comptabilitza les afectacions a Rodalies l'any passat i conclou que cada dia hi ha dues incidències greus i que l'any passat van acumular, atenció, aquests 400.000 minuts de retards, que es diu ràpid. Anem cap a Palau de la Generalitat, està seguint aquesta compareixença com cada dimarts de la portaveu del govern, la nostra companya Eva Compte. Explica'ns-ho, bon dia, Eva.
Hola, Marta, hola a tothom, molt bon dia. Doncs aquestes dades d'aquest informe que ha fet el govern per comptabilitzar les afectacions del servei del 2002 l'està presentant ara la portaveu Patrícia Plaja. Aquest informe l'ha fet el Departament de Territori i recull que l'any passat hi va haver 831 incidències greus a Rodalies. Consideren incidència greu quan supera els 100 minuts de retard acumulat i que són atribuïdes, diuen, a la infraestructura o als trens. Això suposa, com deies, dues incidències al dia de mitjana i en total van afectar en un any 22.500 trens. Amb aquestes dades a la mà, el govern insisteix a reclamar el traspàs del servei de Rodalies. Patrícia Plaja és la portaveu de l'executiu.
Per la falta d'abandonament de competències i per convertir el que hauria de ser un servei de referència en un malson diari per tantíssims catalans, reclamem l'imprescindible i l'urgent traspàs integral del servei de Rodalies.
Un informe que s'ha presentat al Consell Executiu, on el govern també ha aprovat avui un pla per renovar la flota de 6.000 vehicles de l'administració catalana perquè el 2027 tots siguin elèctrics o que no emetin CO2 a l'atmosfera.
Gràcies, Eva. Bon dia.
Bon dia.
Això diu el govern. I tu, Joan, has pogut parlar amb el coordinador del pla de Rodalies, Espera Macias. La seva versió quina seria?
Ell agafa el primer semestre d'aquest any i diu que en aquests 6 mesos han augmentat les incidències atribuïbles sobretot a les obres, els atropellaments i el vandalisme. Baixen, diu, les relacionades amb el mal estat de les vies, la catenària o els trens. Macias ho justifica pels riscos d'haver de manipular cada nit enclavaments on hi ha l'electrònica del sistema que regula la senyalització per poder-hi treballar.
No es tracta de avaries provocades perquè tot és vell, perquè no s'inverteix, sinó doncs es produeixen allà on hi ha obres, i això és degut a aquest fet, no? De que cada nit hem de tallar i restituir tota l'electrònica, i això té riscos.
Moltes de les incidències passen, ja ho sabem, precisament a primera hora, quan es estableix el servei. La majoria se solucionen aviat, però que passin a l'hora punta provoca que els retards s'allarguin molt i desquadra els horaris durant hores. El volum inversor del Ministeri ho contesta la consellera d'Economia. Segons Natàlia Mas, Adifi i Renfe només van executar l'any 2021 el 19% de les inversions pressupostades a Catalunya.
Doncs vegem demà quin és el tercer capítol de la situació dels trens a Catalunya. Esperem que no haguem d'explicar exactament el mateix que hem fet avui. Ja són 3 els detinguts en relació als aldarulls i saquejos que es van viure la nit de dissabte a diumenge a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Ahir els Mossos d'Esquadra van detenir 2 joves, l'últim a les 11 de la nit, i aquest matí a primera hora han fet una altra nova detenció. David Àngela, què se sap d'aquests detinguts?
Hola, Marta, bon dia. Doncs de moment sabem que tots ells tenen entre 18 i 19 anys i que resideixen a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, però fins ara cap dels detinguts és de Molins de Rei. L'última detenció s'ha fet aquest matí a 7:45 a l'Hospitalet de Llobregat. Els altres 2 detinguts són de Santa Coloma de Gramenet, al Barcelonès Nord, i de Pallejà, al Baix Llobregat. Segons fonts policials, hi ha algun detingut amb antecedents per petits delictes i altres que no tenen expedients policials. Segons les mateixes fonts, els detinguts no tindrien relació entre ells i, per tant, asseguren que no formarien part d'un grup organitzat. Sigui com sigui, la policia manté la investigació oberta i no es descarta que hi hagi altres detencions les pròximes hores.
David, els fets d'aquest cap de setmana han fet saltar les alarmes i altres municipis, com per exemple Sant Feliu de Llobregat, estan reforçant els operatius policials i els sistemes de prevenció davant la festa de tardor, que és de l'11 al 15 d'octubre.
Doncs sí, de fet aquest matí l'alcaldessa de Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat, s'ha reunit amb Mossos d'Esquadra i han dissenyat un desplegament especial. Tot el cos de la policia local estarà de servei durant la festa. Mossos assegura que desplegarà un dispositiu amb les unitats que calgui i, segons l'alcaldessa, Lourdes Borrell, també tindran el suport de drons.
En aquest cas, el que tindrem és tot el departament de la policia local que tenim, tots els efectius en marxa. I de Mossos és el que ens han de traspassar. Ara, en aquest cas, ha sigut la petició, la voluntat també de Mossos de posar tots els mitjans que siguin necessaris. L'altre és més preventiu, jo no puc dir-te si són aros o si són altres que vindran, i quan ho tinguem també traspassar-ho. El que sí que ens han assegurat és que també tindrem drons.
A més, segons Borrell, el dispositiu també contempla reforçar la seguretat a l'estació de Renfe per controlar un dels principals accessos al municipi.
S'ha de parlar amb Renfe perquè nosaltres tenim el tren també que fa que vinguin pues, gent de la fora de l'àrea metropolitana i tenien que també ampliar la seguretat dintre del que és en aquest cas l'estació.
L'alcaldessa de Sant Feliu té la voluntat de reunir-se amb entitats, colles, bombers, Creu Roja i comerciants per coordinar-se davant l'amenaça d'aldarulls.
Doncs el que ha passat aquest cap de setmana a Molins de Rei també ha fet que, per exemple, l'Ajuntament del Vendrell i la Direcció General de la Policia hagin acordat un operatiu conjunt per patrullar durant la Fira de Santa Teresa. Hi haurà efectius d'antidisturbis per actuar amb rapidesa davant de qualsevol problema d'ordre públic durant i després dels concerts de les nits. Montse Gené Ribà.
Bé, això ho han preguntat i el director general de la policia, Pere Ferrer, que s'ha reunit en la mesa de coordinació operativa amb l'Ajuntament, ha dit que no, que ja estava previst, que és la línia de treball d'uns Mossos que estan augmentant efectius a tot Catalunya.
Hem planificat aquest dispositiu conjunt de reforç d'efectius, de seguretat ciutadana, però també amb capacitat de resposta, doncs, per tenir efectius d'arro i, per tant, poder garantir el que és la seguretat de la festa i poder donar una mínima resposta a aquells incidents que es puguin produir. Això per nosaltres és molt important i obeeix a una manera de fer. El cos de Mossos d'Esquadra s'està reforçant i volem treballar amb totes les policies locals de Catalunya per poder donar aquesta resposta que la ciutadania es mereix. I en aquest cas, les festes majors necessiten d'aquest reforç del dispositiu que se sumarà als efectius que ja hi ha a l'àrea bàsica policial d'aquí al Vendrell.
Ferrer ha parlat de 3 o 4 patrulles de Mossos i d'un equip d'Arro i també policia d'investigació. I també l'Ajuntament posarà efectius de la policia local, com ha explicat el regidor Cristian Soriano.
Aquest és un dispositiu que comptarà aproximadament amb més d'una vintena d'agents de la policia local per cada dia, és a dir, més de 20 agents de la policia local del Vendrell sumats al cos de Mossos d'Esquadra que estaran en diferents hores per garantir la seguretat durant totes i cadascun les franges horàries de la Fira de Santa Teresa, i això unit a un augment també de la presència policial nocturna amb la col·laboració estreta de la unitat de suport policial, que és la unitat d'ordre públic del Vendrell, amb la unitat de les Arro, creiem que són operatius suficients per garantir la seguretat ciutadana de tots els nostres ciutadans i ciutadanes.
Ja s'està treballant també la seguretat de cara als dispositius de la campanya de Nadal.
Gràcies, Montse. Hem arribat a 1:15. Moment per obrir l'àrea de servei. Primer mirem com tenim tot plegat, la circulació, els transports i després la previsió del temps. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara poques complicacions després d'un matí en què sigui que hi ha hagut força problemes a causa de molt volum de trànsit i d'algunes incidències. Ara només en veiem aturades a l'autopista AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit sud per anar cap a Castelló a causa d'unes obres que tallen un carril de circulació. També hi ha complicacions a l'autovia C17 a l'altura de Malla en sentit nord en direcció Vic-Ripoll a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa C17 també aturades entre Aiguafreda i Centelles, igualment en sentit nord. De moment no consta cap incidència en aquesta zona, però és possible que tot just hagi acabat de passar. Pel que fa al transport públic, ha quedat resolta fa aproximadament mitja hora una incidència a la infraestructura de DIF entre Montcada i Reixac i Sant Andreu a Barcelona, que afecta tot el matí les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. Segons informen des de Renfe Catalunya, els horaris i les freqüències de pas es normalitzen a partir d'ara de forma gradual. Més informació al punt de les 2.
I mirem com tenim la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
L'ambient càlid d'estiu ens ha d'acompanyar en les pròximes hores i tota la setmana, inclòs el cap de setmana. A destacar que sí que diàriament hi pot haver petites variacions en el termòmetre, però sense passar d'aquí, i tampoc s'esperen precipitacions les properes jornades, inclòs el cap de setmana. Però aquesta tarda no és descartable algun ruixat local a l'àrea pirinenca. Hi haurà intervals de núvols baixos també a punts costaners a banda del Pirineu i alguns núvols prims.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Els Mossos han detectat un augment notable del tràfic i el transport de xís a Catalunya. Una dada, s'han intervingut més de 40 tones de xís en els últims 5 anys, una quantitat que es tradueix en 84 milions d'euros. Barcelona, Abigail Armengol, bon dia.
Bon dia. La pressió que la policia ha exercit sobre les màfies que trafiquen amb haixís al sud d'Espanya ha fet que els narcotraficants hagin establert les seves bases logístiques a Catalunya, especialment a la costa, a les més d'11 d'aquest 2023. Antoni Salleres és cap de l'àrea central de crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal.
Teníem 5 xarxes desarticulades el 2021, 10 el 2022 i en portem 15 al 2023.
Al perfil dels traficants s'hi ha referit Josep Antoni López Garzón, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord.
Tenim persones entre 60 anys i 21. Tenim persones que són nacionals d'aquí, nascudes aquí de tota la vida, i persones immigrants.
El haixix arriba del Marroc principalment per mar i també per l'AP7, d'on es distribuirà a diferents punts d'Europa.
Els Mossos denuncien també que cada dia troben 19 persones de mitjana que porten una navalla o un ganivet a sobre. Una dada que ha pujat un 16% respecte a l'any passat. Ho avança la policia al Matí de Catalunya Ràdio del Pla DAGA, que és un dispositiu de cara a reduir les armes blanques a la via pública. Mònica Mas.
Sí, els Mossos expliquen que la majoria d'armes són navalles plegables que intervenen a homes joves en zones d'oci nocturn. David Boneta, cap del dispositiu per reduir les armes blanques al carrer.
Per què ho fan? Doncs perquè els donen la sensació de seguretat i perquè si en el moment de que els intenten agredir o ells volen fer alguna lesió, doncs tenen la percepció de que el fet de portar una navalla al damunt els hi pot ajudar, doncs, a... si són atacats o si s'han de defensar d'alguna cosa. O... Però sí que és veritat que nosaltres des de fa temps que veiem que cada vegada afloren més navalles.
Segons Boneta, sovint no hi ha consciència de la perillositat de portar navalles per part dels joves.
A vegades fan ús de la navalla sense ser conscients de la lesivitat que pot comportar aquesta agressió cap a la persona i de les conseqüències penals que pot tenir això.
La policia assegura que en només un 0,3% dels delictes hi ha armes blanques intervingudes pel que fa a les morts per apunyalament. Fins al mes d'agost n'hi ha hagut 24, quan durant tot el 2022 n'hi va haver 29.
Un quart i cinc minuts de dues, crits de poca vergonya aquest matí abans de començar el judici a Girona. Un professor de bateria acusat d'abusar de diversos alumnes entre els anys 2009 i 2017, alguns d'ells menors d'edat. Això passava fora de l'audiència de Girona, just quan ha arribat l'acusat, Jordi Brull, amb la seva advocada, i tot seguit, Fèlix Martín, ja hem pogut sentir el testimoni de les primeres víctimes. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, per evitar que es trobessin, han fet sortir el processat de la sala perquè seguís la declaració des d'una altra dependència. El testimoni del primer noi ha estat cru, a moments que ha hagut de respirar fondo, relatant uns fets amb un patró que hem sentit en d'altres casos similars. Una relació que comença per l'admiració a la feina, en aquest cas la música, i que cada vegada es va fent més estreta. Ell ja tenia 18 anys quan va començar uns abusos que es van prolongar durant els dos primers anys de classes particulars. Petons, abraçades, molt contacte i uns massatges que a poc van anar més i que no va saber com aturar.
Em va dir que si fossis una dona estarien tot el dia follant. També, amb el context sexual, doncs, hi havia moltes frases com som lliures, això no és res, no passa res, tenim llibertat de fer el que vulguem, no pateixis, jo no vull fer mal.
Vostè en algun moment va verbalitzar o va expressar amb el seu cos que desitjava aquella situació?
No.
El judici es fa pels abusos a cinc nois, quatre d'ells menors quan haurien començat, però n'hi ha més que han prescrit. A més, l'advocat de les víctimes, Benet Salelles, els ha citat de testimonis i ha explicat avui que són només la punta de l'iceberg.
Amb la revelació, amb el descobriment d'aquest cas, amb la primera denúncia, doncs han anat apareguent moltes altres persones, algunes d'elles que han optat per no denunciar, algunes perquè ja estava prescrit, d'altres perquè eren menors d'edat avui i els seus pares han optat per protegir-los, diguem-ne, del procediment judicial.
Recordem que el fiscal demana 43 anys de presó per a Jordi Brull, que declararà dijous, l'últim dia de judici. L'acusació particular ho incrementa als 48 anys.
Gràcies, Fèlix.
Fins ara. Fins ara.
A l'audiència de Lleida ha començat en aquest cas el judici a un home acusat de matar amb 19 ganivetades el seu company de pis fa 3 anys en l'habitatge que compartien al barri de Capont, a la capital del Segrià. Després, en una videotrucada, hauria amenaçat els seus germans de fer-los el mateix si no li donaven diners. La fiscalia li demana 31 anys de presó per assassinat i amenaces i el veredicte l'emetrà un jurat popular. El judici l'està seguint l'Estela Bussons. Bon dia, Estela.
Hola, Marta, bon dia.
L'acusat ja ha acabat la seva declaració. Què ha explicat?
Doncs bàsicament s'ha exculpat. Ha dit que havia conegut la víctima a la presó i que compartien pis perquè eren amics i tenien plena confiança. Assegura que se m'anà a dormir a migdia després d'haver estat bevent i prenent cocaïna i que quan es va despertar a les 11 de la nit ja es va trobar el cadàver. En aquest sentit ha apuntat que al pis també hi havia una dona que s'acabava d'instal·lar a l'habitatge i un amic seu i que li van donar un tranquil·litzant perquè s'adormís. Quan li han preguntat per què no va avisar la policia, ha respost això.
No sé, digamos por miedo, puede ser. Volver a la cárcel. Y ahí salido de una condena de 10 años y pico. Yo creo que nadie quiere volver a la cárcel.
El mosso responsable de la investigació ha parlat d'un possible mòbil econòmic i ha explicat què van deduir quan van trobar el cos apunyalat a l'habitació.
Què ens fa pressuposar o llançar com a primera hipòtesi? Doncs que l'agressor s'ha produït quan aquesta persona podia estar en el llit estirada, dormint, o que no li ha donat ni temps d'aixecar-se.
L'acusat també ha negat haver admès el crim quan va fer una videotrucada als seus germans amb qui estava en amistat per un deute econòmic. Ells, però, són els que van avisar la policia francesa i els Mossos des de París, alertant que l'acusat acabava de matar el seu company de pis. Tres dies després el van detenir a Bordeus.
Al poble d'Espolla, a l'Alt Empordà, fa més d'una setmana que els veïns no tenen servei a telèfon de la companyia telefònica. L'Ajuntament reclama que resolgui com més aviat millor l'avaria provocada per un robatori de cable de coure el 24 de setembre. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I quines repercussions té aquesta situació?
Sí, doncs l'alcalde Carles Lagresa alerta que al poble hi ha moltes persones que tenen un servei de teleassistència a través d'una línia de telèfon amb aquesta companyia i que l'activitat de molts negocis i particulars es veu afectada.
Es va tallar la comunicació telefònica degut a la sustracció de varis metres de cablejat de coure de la línia que ve de Sant Climent Espolla. Els primers que van obrir incidències van ser els veïns, usuaris de la línia, i després l'Ajuntament. I el cas és que portem una setmana ben bona, que estem incomunicats per part dels usuaris de la línia telefònica.
Tant el consistori com els veïns s'han posat en contacte per escrit amb la companyia, que de moment només els diu que tenen constància de l'avaria i que treballen per reparar-ho.
I hem fet queixa formal per escrit, perquè després de moltes trucades i parlant màquines, doncs hem fet un escrit, doncs això, que sents una mica de que estem igual. I la contesta, aquest cas de telefònica, és que saben que té una incidència, un problema massiu a la línia que porta la telefonia al municipi d'Espolla i que hi estan treballant.
Des de l'Ajuntament denuncien la precarietat d'aquests serveis indispensables pel dia a dia i l'incompliment de companyies com Telefònica i afegeixen que ajudaran els veïns a reclamar pels danys ocasionats per aquest tall.
Diversos veïns han alertat de l'aparició de centenars de peixos morts a la séquia major del canal de Pinyana, a Lleida. De moment no se'n sap la causa i l'Ajuntament assegura que ho ha comunicat als agents rurals. Pere Joan Álvarez, què en diuen els rurals?
Hola, bon dia, Marta. Doncs han dit que, com que són terrenys municipals, no és competència dels agents rurals. El president de la comunitat de regants, Ramon Viqué, ha assegurat en declaracions a aquesta emissora que no saben d'on procedeixen els peixos ni per què han mort. Segons Viqué, no s'han fet alteracions ni maniobres al canal en les darreres setmanes.
Nosaltres, quan fem neteja, ho comuniquem a la CHE i a la Generalitat i procedim a tancar el canal. I llavors, si hi ha algun peix per allí, lo rescatem. Però en aquest cas, nosaltres l'aigua no l'hem tret ni un dia.
Agents de Medi Ambient dels Mossos van acudir ahir als trams afectats per la mortaldat de peixos. On n'hi ha més és entre el passeig de l'11 de setembre i el centre de fauna Vallcalent. També van dir que no corresponen a espècies protegides. Des del consistori lleidatà asseguren que no tenien constància de l'aparició dels peixos.
L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa un programa per fer actuacions de millora barri a barri en aspectes com la neteja, la seguretat viària i la dignificació dels espais públics. L'objectiu és coordinar les actuacions per intervenir de forma intensiva al llarg d'un període concret en cada barri. Clara Chavarría Domingo, en què treballen exactament?
Hola, bon dia. Doncs bàsicament fan millores segons les necessitats de cada àrea en aspectes relacionats com la neteja, però també pintura, jardineria, arranjament de voreres i carreteres o l'enllumenat. Per exemple, avui al barri de Parc Riu Clar, on s'ha donat el tret de sortida al projecte, hi treballaven alhora unes 25 persones de diverses àrees en diferents punts del barri. I seran un parell de setmanes i després es traslladaran a altres barris. El regidor d'Espai Públic, Guillermo García, diu que la coordinació dels diferents departaments és clau.
Aquest projecte, el que busca és coordinar diferents serveis públics que a vegades solapaven o no es coordinaven correctament i d'aquesta manera i amb l'empenta que també ens han donat tant els departaments com les contrates, doncs hem redactat aquest projecte.
Des de l'Associació de Veïns de Parc Riu Clar, la seva presidenta Josefa Rodríguez s'ha mostrat satisfeta i espera que es faci una tasca de manteniment, però també ha fet una reflexió.
Hay que concienciar a los vecinos de que el barrio hay que tenerlo limpio, de que no se tienen que tirar todas las basuras fuera del contenedor de la basura. Yo creo que cuando una cosa está limpia se mantiene limpia, cuando está sucia, pues se va dejando, ¿no?
Les actuacions en temes de neteja són les que es faran més sovint al llarg del mandat. En seguretat vial es preveu actuar dues vegades en cada barri i la dignificació d'espais s'executarà una o dues vegades també.
I el nostre clic del dia per tres cruïlles que tindrà Barcelona amb semàfors per a vianants a Mortadelo i Filemó, en homenatge al seu creador, el dibuixant Francisco Ibáñez, que ens ha deixat aquest estiu. La idea del professor navarrès Javier Ibáñez, que no és parent de l'autor, ha triomfat plenament, ho explicava fa uns dies al Catalunya Nit.
Què idea podria ser que hubiera algún semáforo de Mortadelo y Filemón? Porque yo estaba convencido de que las personas al cruzar un semáforo con Mortadelo y Filemón iban a sonreír. Entonces lo que hice fue lanzarlo en redes.
Jordi Corbalán, on seran aquests passos de vianants?
En total seran 16 semàfors en tres cruïlles amb les siluetes de Mortadelo, el llum verd, i de Filemó, el llum vermell. S'instal·laran a la Gran Via, en Bac de Roda, Sant Martí, on va viure Francisco Ibáñez, a la cèntrica cruïlla de la Ronda de Sant Pere amb el Passeig de Gràcia i a Urgell Manso, prop del Mercat Dominical de Sant Antoni. Aquesta última ubicació la van proposar els comerciants del barri. La presidenta de l'associació Som Sant Antoni, Lídia Núñez, celebra la decisió.
Ser
era un bon homenatge al Francisco Ibáñez tenir un semàfor aquí a Sant Antoni a prop de la venda i l'intercanvi de cromos a la Ronda.
L'Ajuntament ja ha posat en marxa la licitació per encarregar els semàfors que hauran d'estar instal·lats a començaments de l'any que ve i costaran uns 17.000 euros. Precisament demà l'alcalde Jaume Collboni lliurarà als familiars de Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo i Filemó, la medalla d'or de la ciutat al mèrit cultural a títol pòstum, en un acte a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Sant Martí, que té un espai dedicat al dibuixant.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament de Calella, al Maresme, demana explicacions sobre l'arribada al municipi de més de 300 migrants que estan repartits en 4 hotels de la població. Segons la Creu Roja, es tracta d'un grup d'homes que van arribar a les Illes Canàries procedents de l'Àfrica subsahariana i que han demanat asil. La Marta Vallès ara mateix és a Calella. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui mateix, quina és la situació, Marta?
Doncs mira, la situació és que des de l'Ajuntament expressen malestar perquè ningú els havia avisat de l'arribada de tanta gent. Estan aquí des de dijous, van arribar en avió a Barcelona, procedents de les Canàries, on haurien aconseguit entrar pels seus mitjans. Són tot homes joves i la Creu Roja, dins el programa d'acollida, els ha allotjat a diferents hotels del municipi. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Buch.
Calella és un municipi que és molt solidari, el que passa que és això, no? Solidaritat, tot i la que podem i més, però hi ha moments, doncs, que quan aquesta solidaritat tiba tant les costures, doncs aquestes costures s'acaben trencant i això és el que volem evitar nosaltres. Un municipi de 20.000 habitants, doncs, de cop i volta que vinguin 300 persones, doncs, evidentment, tensiona molt a tot el sistema.
El grup d'uns 330 homes procedents de l'Àfrica subsahariana han demanat asil. Estaran un termini màxim de 3 mesos aquí mentre s'estudia cada cas i es van reubicant.
Nosaltres ens hem dit que els resituaran, que ara estan en la fase 0, que és la primera, l'inicial d'emergència. Aquesta gent, doncs, els està tramitant tots els temes legals i burocràtics i en breu, doncs, aquestes persones seran reubicades.
Marta, i els veïns, què t'han dit?
Doncs, mira, aquests immigrants estan en hotels a tocar de la platja on conviuen amb el turisme que encara hi ha aquí a Calella. És una zona plena d'establiments turístics on la veritat que a aquesta hora que els veïns estan a la feina m'ha costat moltíssim de poder parlar-ne amb algun perquè la majoria de persones m'han contestat amb altres idiomes. Un parell, però, sí que ens ha volgut donar la seva opinió.
Una població com Calella, que no arribem a 20.000 habitants, que arribi tanta gent de cop, ara imagina't el tant per cent que suposaria Barcelona, per exemple. Visquen aquí mateix i que m'he adonat, dic, ostres, fa dies que veig aquests nois adolescents de color fosc aquí en el banc, davant de l'hotel, dic, ai, que estrany. Pobres, evidentment, si s'han de buscar la vida, doncs intenten fer el que poden. No crec que s'estigui gestionant bé.
Veuen bona gent, són respectuosos, estan sentats per davant de l'hotel a la nit, ara comencen a entrar dintre del poble, no s'ha dit res de que hagin provocat cap al darull, ni molt menys.
I de fet, som aquí davant d'un d'aquests hotels. Hi ha un grup gran d'aquests joves asseguts al passeig, molts en conversa, mentre d'altres parlen per telèfon mòbil, suposem, que amb la seva família. En aquests hotels ja es van allotjar els ucranians que van fugir de la guerra.
Gràcies, Marta Vallès, des de Calella. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Girona actuarà amb contundència contra les terrasses que s'assaltin la normativa. Es retiraran les cadires i taules que hi hagi de més. Això ho recull la nova ordenança que s'aprovarà definitivament al ple municipal de dilluns. Núria Paraire, bon dia.
Bon dia, Marta.
Des del consistori hem volgut donar el missatge que es posarà, diguéssim, ordre.
Exactament, es posarà ordre per garantir el pas dels vianants, tot i que hi hagi les terrasses, i perquè es controlarà que no s'assaltin l'ordenança. Aquells que incompleixin la norma seran sancionats, rebran un requeriment i també, en última instància, se'ls retiraran les taules i les cadires que tinguin de més. La tinenta d'Alcaldia de Transformació Urbana, Cristina Andreu, vol que les sancions serveixin d'exemple.
Hi ha gent que li surt a compte pagar 150 euros de sanció perquè aquell dia només amb dues taules ja haurà fet els diners de sobres. Un mal compliment de la norma o un incompliment de la norma et suposi tenir la terrassa tancada o tenir reducció d'horari o tenir... Això sí que tindrà un efecte exemplar.
La nova ordenança contempla millores en el procés administratiu de concessió i renovació de llicències per poder alliberar els treballadors i que puguin dedicar més temps a tasques de vigilància i control. Actualment hi ha una persona que vigila les terrasses i la regidoria treballa per poder incorporar-ne una més. La nova norma també preveu que a la nit les terrasses s'hagin de recollir sense fer soroll i que els 15 minuts per recollir-les formin part de l'horari i que no suposin minuts extras.
Protesta a Manlleu, la segona ciutat d'Osona, després que l'Ajuntament hagi renunciat a una subvenció de 2,8 milions d'euros per fer 69 pisos de protecció oficial.
Ens hem trobat per fer aquest comiat, que comenci aquest darrer homenatge a l'habitatge lloguer assequible.
Mig centenar de persones convocades per la CUP es van concentrar ahir a la nit davant l'oficina d'habitatge, van penjar una corona de morts, van posar ciris i van enganxar esqueles lamentant la pèrdua d'habitatge públic. Nàtia Dell, com justifica l'Ajuntament aquesta renúncia?
Doncs mira, el que diu Marta, bon dia, és que el projecte de fer aquests dos blocs amb un centenar de veïns cadascun no encaixa amb el model urbanístic que volen pel municipi, sobretot després d'haver tirat a terra els massificats pisos de Can Garcia, símbol, si recordeu, migratori dels anys 60. Ho deien declaracions d'aquesta emissora l'alcalde Arnau Rovira, que desvincula la decisió de les queixes d'alguns veïns.
Hem desmuntat uns pisos de Can Garcia i tornem a fer uns altres blocs que siguin doncs, molt massius i que, a més a més, en un barri al qual doncs, tindria una implicació urbanística molt important. S'ha de fer polítiques d'habitatge social, però que en cap cas s'han de fer aquestes grans construccions i massificacions, sinó que nosaltres aboguem per un canvi de model que vagi més cap a habitatge de 4, 5, 6, 10 pisos i dispersats en el municipi.
Per la plataforma d'afectats per la hipoteca d'Osona, que també va participar a la protesta, no té ni cap ni peus que el nou govern municipal de Junts i PSC hagi deixat escapar una oportunitat com aquesta, en una situació d'emergència habitacional com l'actual. El projecte es va impulsar quan els republicans tenien l'alcaldia. Mayra Costa, membre de la PAS, s'expressava així.
És un despropòsit. Hi ha almenys 60 persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge públic. Molta gent que busca pis diu que no en troba o que és molt car. Després també hi ha la situació més d'emergència i és evident que Manlleu necessita, com fa més de 10 anys que tot el país està en emergència. No hi ha cap mena de lògica en haver renunciat a això.
El consistori diu que està treballant per fer habitatge públic a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, una desena de vivendes, i també que està mirant de mobilitzar el miler de pisos buits que hi ha al municipi. L'oposició, però, demana més fets i menys paraules.
I la plataforma per la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre reclama generositat als partits polítics i que prioritzin el bé comú. I és que hi ha una picabaralla política al voltant d'aquest projecte, especialment entre l'antic govern municipal de Tortosa, de Junts, i l'actual Jordi Barranca.
Bon dia, Marta. Sí, com bé dius, la plataforma pel nou hospital d'aquí de les Terres de l'Ebre el que demana és generositat, deixar de banda els egos polítics, i per això proposa convocar una taula de diàleg entre tots els partits i els agents polítics implicats. A banda, també demana al consistori i a l'Ajuntament d'aquí de Tortosa que faci un informe per demanar que se sigui flexible amb la interpretació del reglament modificat del 2017 pel canvi climàtic. Cisco Laosa és el portaveu de la plataforma.
L'Ajuntament ha de fer un informe tècnic per a que, d'alguna manera, demanar una certa discriminació positiva en funció de la morfologia de la ciutat per a poder tirar endavant no només el nou hospital, sinó també altres infraestructures necessàries.
I és que estem parlant d'un tema, la construcció d'aquest nou hospital, que està provocant grans disputes polítiques aquí a les Terres de l'Ebre, particularment aquí a Tortosa, entre l'actual govern municipal i l'anterior, quan governava Junts per Catalunya amb Meritxell Roger com a alcaldessa. A banda, la plataforma també denuncia que no s'està complint amb el cronograma previst i que també va aprovar el Parlament i que preveia que al començament del 2024 començarien les obres.
Són 2:15. Bones notícies per als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, que acaben d'obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquest segell certifica les bones pràctiques del sector turístic en espais naturals protegits i per obtenir-lo s'ha de superar l'estricta avaluació d'un jurat internacional. Eloi Barrera, feia temps que es treballava aquesta doble candidatura aquí al Pirineu.
Sí, la veritat és que ha sigut un procés llarg per obtenir aquest segell, aquesta Carta Europea de Turisme Sostenible, que els acredita, això, com un destí turístic respectuós amb l'entorn. És un segell que podrà ostentar el mateix parc natural, però també les empreses privades, els negocis turístics que hi treballen, hotels, restaurants o empreses d'activitats, per exemple. I aquest és el punt fort, segons el director del Parc Natural, Marc Garriga.
Sí, es basa en 10 principis sobre sostenibilitat turística. I és una acreditació que no només és l'acreditació, sinó també obliga a una forma de treballar. Una forma de treballar participativa, conjunta, entre el sector públic i el sector privat.
Els Alps Marítims, Doñana o la zona volcànica de la Garrotxa ja tenen aquest segell de qualitat ambiental que ara arriba al Pirineu català.
Ara actualment és l'acreditació de més prestigi actualment a nivell europeu sobre turisme sostenible. Molts dels parcs potents d'Europa tenen la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Els establiments turístics del Pirineu que s'adreixin a la carta rebran un segell de qualitat i tindran tracte preferent en diversos àmbits.
Doncs sí, sostenible, però en concret la recollida selectiva a l'Alt Pirineu i a l'Aran s'ha estancat, això amb un 40% de residus recollits. Això se situa per sota de la mitjana a Catalunya, que és d'un 45%. Pau Rovira, podem parlar d'aquesta estabilització, doncs?
Doncs sí, no s'empitjora, però tampoc es millora gaire. La recollida selectiva dels residus municipals a l'Alt Pirineu i Aran s'ha mantingut en un 40% l'any 2022, el que representa el tractament de gairebé 20.000 tones. Això suposa un increment de només el 0,8% respecte a l'any anterior, de manera que la vegueria continua estant per sota del conjunt de Catalunya, on la mitjana de la recollida selectiva és del 45%. També s'està per sota dels objectius que estableix la Unió Europea. Tot i aquestes dades, però, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Pereira, es mostra optimista.
Perquè en les mateixes comarques hi ha equips, ja he tingut l'ocasió de veure i saber, que hi ha equips amb voluntat de canviar-ho. Hi ha projecte per poder-ho fer i, per tant, això canviarà. Ha de canviar per imperatiu, perquè toca. Estem per sota el que les directives europees es demana, però també canviarà per voluntat. Voluntat del govern de la Generalitat i voluntat dels ens locals en qüestió.
Pau, per comarques, em deies mala nota per la Cerdanya i força bona per al Pallars Sobirà.
Exacte, el Pallars Sobirà amb un 60% és la setena comarca del país amb un millor percentatge de recollida selectiva, mentre que la Cerdanya és l'última amb un 27%. Tot i així, es descarta que el turisme en sigui el principal motiu.
Hi ha territoris turístics que tenen molts millors resultats que la Cerdanya. És una mena de simbiosi que hem de provocar i generar. Un turista, si va a un municipi que només hi ha contenidors oberts, només pot tirar-ho aquell contenidor obert. Per tant, ha de tenir l'eina en què pugui fer la recollida selectiva.
Pel que fa a les altres comarques, per sobre de la mitjana catalana, trobem també l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell i suspenen el Pallars Jussà i l'Aran.
Doncs a la Cerdanya el sector turístic busca solucions per allotjar els treballadors d'hotels i restaurants que no troben un lloc per viure durant la temporada alta. Ara que s'ha acabat l'estiu, els empresaris de la comarca es reuneixen per abordar aquesta i altres problemàtiques que afecten a aquest sector, Eloi.
Així s'ha convertit en un gran mal de cap. On poden viure aquests treballadors que són tan necessaris per donar resposta a la gran demanda que hi ha a l'estiu a la Cerdanya? La pressió immobiliària que està sotmesa a aquesta comarca complica molt això, no?, que els temporers puguin trobar un allotjament a preu assequible. Ho explica la portaveu del sector, Nati Bové.
A veure, nosaltres com a empreses, com que som empreses petites, familiars, no podem tenir una planta de la casa per allotjar el personal. Nosaltres, clar, tindrem de mirar de solucionar-ho d'alguna manera, poder ajuntar-nos uns quants negocis, agafar un pis i posar el personal junt.
És el principal mal de cap d'hotelers i restauradors de la Cerdanya, que, per cert, diuen que han viscut un estiu molt irregular, amb molts alts i baixos. També denuncien un altre problema que ve de lluny. Negocis que obren només en temporada alta, quan hi ha més gent, però que no tenen permís d'activitat. Ho denuncia Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Girona.
Gent que se posa il·legalment, fa la temporada, se'n va i fa una competència desleal, la gent que paga els impostos cada any. Això ja ho sabem històricament, s'està lluitant, però això són les administracions les que han de posar mà amb això.
Amb la reunió d'avui, la Federació d'Hostaleria també vol captar més socis a la Cerdanya, on es calcula que hi ha unes 300 empreses d'allotjament i restauració.
Dos dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Arriba a la fase final el buidatge, fins ara inèdit, de l'embassament de la Restanca, a la Vall d'Aran. Ja està totalment buit i s'han retirat tots els peixos que hi havia. Ara només cal acabar d'instal·lar-hi les noves vàlvules ja muntades i esperar per reomplir-lo. La nostra corresponsal a la Vall d'Aran, la Sofia Cabanes, ha visitat uns treballs que han atret l'atenció de molts en aquestes últimes setmanes. Per què, Sofia?
Hola, bon dia, Marta. Doncs perquè el que s'ha fet aquí servirà de precedent i també de referent per a futures actuacions en embassaments del Pirineu que no tenen accés rodat. En el cas de la Restanca, les noves vàlvules s'han hagut de traslladar en helicòpter peça a peça i també els treballadors que les han instal·lat. Albert Lázaro, cap de la unitat Garona d'Endesa.
A veure, són molt complexes per l'accés que tenim a la presa i també per la ubicació de les mateixes vàlvules. Tenim un pou que estan ubicades, que són 25-30 metres de fondària, i que totes les peces s'han de pujar amb helicòpter i l'helicòpter té una limitació de pes. Més enllà de 1.000 quilos, l'helicòpter no pot pujar-ho.
Ara mateix, l'embassament totalment buit ofereix una imatge mai vista des dels anys 50 del segle XX, quan es va construir. El darrer tràmit abans de poder-lo reomplir ha estat capturar els peixos que hi quedaven. Els autòctons han estat traslladats també en helicòpter fins a un altre embassament proper. Ivan Afonso és cap de l'àrea de Medi Ambient del Consell General.
Doncs els condicionants tècnics que han marcat el Consell General d'Aran, junt amb el Parc Nacional d'Aigües Tortes, ha sigut bàsicament fer un rescat de peixos de les espècies autòctones, que bàsicament és la truita, i després s'ha de fer un sacrifici de les espècies al·lòctones, que aquí tenim Veró i el Salvelí.
Si es compleix el calendari, Restanca començarà a reomplir-se a finals d'esta setmana.
L'Ajuntament de Roda de Barà, el tarragonès, demana a l'Estat que li retorni els 180.000 euros que ha invertit aquest estiu en accions urgents per posar sorra a les platges. També exigeix accions urgents per estabilitzar la sorra i que la resta d'administracions doncs també s'impliquin. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I què més reclama el consistori?
Doncs bé, a banda de demanar al govern espanyol mesures urgents, la moció també sol·licita que s'implementi l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic del litoral marítim aprovada el 2016 i la creació d'un fons extraordinari per als ajuntaments que permeti exercir de forma més àgil les actuacions d'emergència a les platges. Totes aquestes peticions s'han fet en una moció aprovada en l'últim plenari on l'alcalde Pere Virgili del grup Tria Roda deia que l'Ajuntament, davant la inacció del govern espanyol, farà accions d'emergència les vegades que faci falta per salvar el motor econòmic del poble.
Tornaríem a prendre aquesta decisió. Hem salvat la temporada, hem salvat els llocs de treball. Si comencen per Residència Banc d'Espanya, Càmping Parc Platja Barà, Càmping Art de Barà, Càmping Estel, Guinguetes i demés, el lloc de treball de 420 famílies. Evidentment que els hem d'exigir a l'Estat i a la Generalitat que actuïn, només faltaria. És la seva obligació.
La moció també demana al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona la seva intermediació entre les diferents administracions per buscar solucions urgents a la regressió de la sorra. L'alcalde de Roda recorda que el 2007 ja van fer un estudi sobre les dinàmiques marítimes en aquest tram de la Costa Daurada.
Gerra d'aigua freda per als antics ocellaires de la Rambla de Barcelona. Demà es debat al Parlament la iniciativa legislativa popular que demana que l'antic mercat d'animals sigui declarat patrimoni cultural i material de Catalunya. Però la iniciativa Jordi Corbalan sembla que no prosperarà.
El PSC, que governa a Barcelona, i els comuns han presentat esmenes a la totalitat que tiraran endavant, com a mínim, amb el suport d'Esquerra. Per tant, la iniciativa es tombarà i no podrà passar a debatre's en comissió. El portaveu de la comissió promotora de l'ILP, Xavier Cuenca, demana als grups que s'ho repensin.
En nom de la comissió promotora, que ha impulsat aquesta iniciativa legislativa popular, i sobretot de les 66.116 persones que ens han donat suport i ens han fet confiança, demanem molt humilment als grups parlamentaris que encara no han decidit el seu vot de manera ferma que, sisplau, donin suport a la ILP i permetin simplement que d'això se'n pugui parlar en seu parlamentària, que és el que els ha demanat la gent, que facin una aposta pel diàleg i per trobar una solució consensuada i no tallin en sec aquesta ILP, sisplau.
Els grups que hi estan en contra argumenten que el futur de les antigues parades d'ocells, ara reconvertides en establiments de menjar i souvenirs per als turistes, ja es va decidir a l'Ajuntament quan tots els grups van acordar que havien d'anar fora. De fet, el projecte de reforma de la Rambla no inclou les parades, però el centenar de persones que en viuen no s'han cansat de reclamar a l'Ajuntament una sortida dialogada.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Simone Weil i Friedrich Nietzsche prenen la paraula a Temporada Alta per aportar reflexió i pensament a través d'un diàleg amb l'actualitat i la religió. Míriam Iscla i Pol López posen la veu a aquests autors clàssics en una de les cites imperdibles del Festival Marta Vivès.
Sí, fer accessibles textos clàssics d'autors capdals que suposen una certa dificultat i adaptar-los mantenint l'essència. Aquest és el punt de partida del Temporada Alta i també de la Casa dels Clàssics, que arriba a la segona edició després de l'èxit de l'any passat. En el cas de Simone Weil, Anna Puigsó ha estat l'encarregada de teixir les cartes de la filòsofa francesa i mostrar-ne totes les seves dèries, el misticisme, la compassió, l'esclavatge, la revolució. Qui la diu és Míriam Iscla.
Parteix d'una necessitat d'ella mateixa d'explicar coses abans de morir i, per tant, penso que es fa un recull que per qui conegui Weil és remembrar-ho, no? I per qui no la conegui penso que fas un testeig prou interessant com per despertar la curiositat. De fet, a mi me l'ha despertada, no?
Pol López, per la seva banda, pren la paraula de Nietzsche i el seu anticrist que culpa de tots els mals del cristianisme. La dramaturga Victoria Spumberg, que és la responsable de l'adaptació del text. Pol López diu que és d'una actualitat diàfana.
Quan llegeixes filosofia segle XIX, segle XVIII, flipes, segle XX també, o sigui, la seva vigència és absoluta, no? I tot el que planteja és com necessari. I llavors dius, com és que no estem llegint més l'anticrist? Com és que no el llegim més? És un text que, a més, no, mostra molts dels perills en els que estem abocats ara.
La lectura de Weil tindrà lloc l'11 i el 13 d'octubre a la Catedral de Girona i la de Nietzsche serà a la Sala Planeta el 7 de desembre. Les dues lectures també es podran veure dins del Festival Clàssics a Barcelona.
Arrenca el Festival Life Victoria, que celebra el centenari de Victoria dels Àngels amb més d'una quarantena de recitals. El certamen abandona enguany l'estacionalitat i s'estendrà durant els anys 2023 i 2024. El primer recordarà els inicis de Victoria dels Àngels a l'agrupació musical Ars Musicae, dedicada a la música antiga, Montse Camps.
Pel festival hi passaran noms freqüents com Dame Sarah Connolly o Marina Viotti, que s'uneixen amb els debuts de Nathalie Dessé, Elsa Drake o Julie Fuchs. La programació es basa en una entrevista que la soprano va fer el 1978 al BBC, on triava els discos que s'enduria a una illa deserta. A partir d'aquesta premissa, els organitzadors han dissenyat un recorregut dividit en dues parts. D'una banda, hi ha els diàlegs possibles formats per autors que sí que va cantar Victòria dels Àngels, com Schubert, Debussy o Falla. I de l'altra, els diàlegs impossibles, que són obres que no va cantar, com Tristany i Isolda, de Richard Wagner, o El cavaller de la Rosa, de Richard Strauss. D'altra banda, Josep Maria Flotats debuta al festival al costat de Marta Puig per oferir alguns fragments de cartes a un jove poeta del poeta austríac Rainer Maria Rilke, que és el llibre que Victòria dels Àngels s'enduria a una illa deserta.
Ja, volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, a una idea, volen que digues si és negre o si és blanc. Volen
grups com Zoo, Ginestar o La Fumiga i també en Triquell actuaran a les barraques de Girona per les Fires de Sant Narcís. 8 dies de programació musical a la Copa, per on desfilaran una vintena de grups. La programació s'obrirà el divendres 27 d'octubre amb l'actuació dels tarragonins Crims i els nord-americans Mad Cabbies, en una jornada que obrirà el grup madrileny Biznaga. Fins al 5 de novembre, per l'escenari de la Copa, hi passarà una variada oferta musical que inclou la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, Mariona Escoda, Caral Laoz, Los Chicos del Maíz, Senyor Oca o l'Alba. Zoo tancarà els concerts el dissabte 4 de novembre en un certamen on també hi actuaran Auxili i Smoking Souls, dos dels altres grups referents del panorama musical valencià.
Si a mi m'agrades tu i a tu t'agrado jo, llavors...
I Pau Vallvé, Antònia Font i Sidoní encapçalen el cartell del nou Cruïlla d'hivern. El festival, que ja té edicions de primavera i de tardor, doncs també estrena el 2024 un cicle de concerts, en concret una desena, repartits per diverses sales de Barcelona. Pol Batlle s'encarregarà d'obrir el circuit el 18 de gener, al Paral·lel 62, i el tancarà la música electrònica de De La Porte. Això serà, falta una mica, eh? El 23 de febrer a la mateixa sala. Entremig, què passarà? Doncs que Rasmatàs acollirà les actuacions de Cupido i Mujeres, entre d'altres, i a la Sala Polo els concerts de Kruder i Dormsfeister i els Sexy Zebras. Viva Suècia, que per cert, amb les entrades exaurides, tocarà el Sant Jordi Club, on també hi haurà els gallec Sen Serra. Les entrades ja estan, pels que queden, disponibles a la web del Festival Cruïlla.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Protagonisme avui per l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. Un Rosell que ha trencat el seu silenci en una entrevista que ha concedit a Ricard Ostrell sobre el gas negre i ha explicat que no estava al corrent dels pagaments per tractar-se d'imports menors.
Estava en cas, el cas de que ja teníem una persona que feia informe així. Dels pagaments, de les xifres i això, la veritat és que m'he assabentat ara. Perquè són pagaments que estaven per sota del que la junta directiva aprovàvem. Qui ho signava? No ho sé. Perquè era com un proveïdor històric que passava de presidents.
A més, ha negat que Negreira tingués capacitat real d'influir en els arbitratges.
Ja la Federació Espanyola va dir que no hi havia cap mena d'incompatibilitat. A més, aquest senyor no tenia cap influència amb la designació dels àrbits. Zero. És més, el president ho ha dit, el president del comitè d'àrbits, em refereixo, és una mica que se'ns ha acusat d'assassinat i no sabem on està el cos, qui és la persona assassinada, ni on està l'arma.
Sobre les paraules d'ahir de l'excomissari Villarejo, que va dir que Laporta li havia passat informacions per perjudicar Rosell, l'expresident ha expressat els seus dubtes.
Vull no creure-m'ho. Des d'ahir, que quan ho vaig escoltar, la veritat és que em vaig enfadar molt. Molt, només pensant que un 1% pogués ser veritat. Òbviament et fa trontollar el cervell un tipus d'informació com aquesta.
Per cert, que Rosell diu que no ha escoltat l'àudio que li va deixar ahir Laporta després de trucar-lo i no poder-hi parlar. Laporta va intentar parlar amb Rosell per negar les paraules a Villarejo i per dir-li que es carallarà per calumnies contra l'excomissari.
Avui hi ha jornada de Champions, tot i que el Barça no jugarà fins demà contra el Porto.
L'equip ha volat aquest migdia cap a Portugal i aquesta tarda hi haurà entrenament i roda de premsa de Xavi a l'estadi d'Udragao. El tècnic té les baixes per lesió de Pedri, De Jong i Rafinha. I ha inclòs a la convocatòria el centrecampista del filial, Marc Casado. Avui, com deia, es juguen els primers partits de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Se'n juguen 8. Salzburg, Real Societat i Union Berlin Braga, 6:45 i la resta a les 9. Copenhagen, Bayern, Manchester, Galatasaray, Lens, Arsenal, Inter, Benfica, PSV, Sevilla i Nàpols, Madrid.
A segona, l'Espanyol torna als llocs d'ascens directe gràcies a la seva victòria d'ahir.
L'equip és segon ara mateix a un sol punt del líder, que és el Leganés, després d'haver guanyat ahir el Racing de Ferrol per 3-0. Luis García, entrenador.
No seré yo quien le quite un ápice de importancia a esta victoria, porque desde fuera puede parecer sencillo, pero ni mucho menos es así. Es realmente complicado, vuelvo a repetir. Para ganar ahora viene un maratón de partidos donde tenemos poco tiempo para recuperar de aquí al jueves.
Avui es juguen els tres primers partits de la novena jornada a segona, el Corcón Albacete, Llevant, Villarreal B i Tenerife, Racing de Santander.
A la Lliga Sobaldambol, a 8:45, Granollers-Barça, partit avançat de la desena jornada.
El tècnic ballesà és l'Antonio Rama.
Si volem competir a Europa, volem ser no sé què, volem ser no sé quantos, és per jugar amb equips com el Barça. I un partit que tenim contra el Barça, o dos a la temporada, hem d'aprofitar. Hem d'estar preparats per si de cas hi hagués l'opció, doncs poder-la aprofitar. No hi ha cap altra manera que no sigui interessant de guanyar, tot i sabent de la dificultat que té.
I Carlos Ortega és el del Barça.
Derbi, que siempre hay rivalidad. Tengo mucho respeto por Granollers y que hay que jugar aquí. Esperemos con mucho público como la temporada pasada y que nosotros queremos poner toda la carne en asador para llevarnos los dos puntos.
En waterpolo aquest vespre juguen les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Serà a 8:45, Atlètic Barceloneta Sant Andreu, i a les 9 amb el Sabadell Barcelona. La final es jugarà el dia 25 en una seu encara per determinar.
En hoquei, el Barça s'ha endut el clàssic de la Lliga masculina en derrotar el Reus per 6-3, el partit que tancava la jornada inaugural.
Marc Grau, jugador del Barça, en parlava en declaracions a Esport 3.
Cert que hem començat perdent, però bueno, els partits són molt llargs, crec que seríem el nostre pla de joc, hem tregat el partit i ens enduem els 3 punts.
També es porta des d'Arnau Canal, el jugador del Reus, admetí a la superioritat barcelonista.
Hem començat molt bé, els jugàvem de tu a tu, però bueno, al final amb el Barça arriben i la fiquen per petits detalls i s'acaben anant amb el marcador.
Acabarem amb un apunt de gimnàstica artística perquè Alba Petisco ha aconseguit plaça individual per als Jocs de París 2024. Serà la seva primera participació olímpica. Recordem que l'equip espanyol femení, amb la mateixa Petisco i amb Laia Font, ja que Laia Masferrer ha estat reserva, no ha aconseguit la classificació per als Jocs de París de l'any vinent. Ha acabat en 16a posició al Mundial i també fora de la final. Tampoc no hi haurà representació catalana a la final individual, ni n'hi haurà a les finals per aparells del cap de setmana.
No t'ho pots perdre.
Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar. La, la, la,
com es troba faltant Pepe Rubianes, oi? Per anys que passin sempre ens fa somriure i pensar. I avui aquest actor galaico-català, com li agradava definir-se, rebrà l'homenatge de l'OMEME Fest, el Festival d'Humor de Ponent. Se celebra des d'avui fins dissabte a Tàrrega, a l'Urgell, amb monòlegs, debats i exposicions, com, per exemple, la del ninotaire argentí que fa anys, que viu a les comarques lleidatanes, Armengol. Coincidint amb el 15è aniversari de la mort de Rubianes, s'organitzarà una xerrada amb humoristes i amics de l'actor sota el títol Què diria ara Rubianes? Això serà dissabte a la Soll, a l'hora del vermut, a 14:45.
Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita riqui-riquín, riqui-riquín.